Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Divendres de Pont de Tots Sants amb moltes recomanacions culturals que us proposem des dels sentits. Anirem al Palau Robert de Barcelona per veure les passions que Manuel Vázquez Montalbán tenia per la cuina i pels viatges. Passarem pel Saló Manga de l'Hospitalet de Llobregat, que cada vegada té més adeptes, fins i tot un corrent novel manga. I acabarem a Berlín, en un hotel de luxe, escenari d'una part de la història, l'hotel Adlon, que celebra el seu centenari.
Per veure.
Resumir l'essència de Manuel Vázquez Montalbán en una sola exposició és impossible. Periodista, poeta, novel·lista, home de compromís, ideòleg polític, el pare de Pepe Carballo tenia moltes facetes i per això, a partir d'aquesta setmana, se'n pot veure una mostra al Palau Robert, a Barcelona, centrada en dues passions de l'escriptor, el viatge i, sobretot, la cuina. És un reportatge de Montse Camps.
Josep Anglí és arquitecte i dissenyador de l'exposició.
Aquí representa el despatx on treballa, que doncs ell, en comptes de màquina d'escriure, treballa en una cuina, però petiteta. És un petit homenatge també al biscúter, que amb un fogonet i un d'allò li fa. I aquí doncs, també hi ha unes citacions d'ell sobre el que ell pensa que és la seva feina.
Look what they done to my son. L'exposició amb Manuel Vázquez Montalbán posa de manifest les claus de l'èxit literari de l'escriptor i ho fa a través de 5 espais diferents que relacionen la creativitat literària de Vázquez Montalbán amb aspectes relacionats amb el menjar, com el rebost, la cuina o el menjador.
A més de cuiner, era un gran anfitrió. Ell, el seu desig, el seu somni, era veure la gent junta i contenta i compartint. Aquest menjador comú, que en diem, està constituït per 24 taules de solitaris que s'han ajuntat. Aquestes taules, a més, són contingut. Aquestes taules provenen de 24 restaurants diferents de Catalunya, tots ells que surten a la seva obra literària.
Recorrent aquests espais gastronòmics, també es poden veure les primeres edicions, fotografies i retalls de textos seus, sempre d'acord amb les circumstàncies socials que va viure. La mostra, en el fons, fa una crida a la relectura de la seva obra, com explica el comissari de l'exposició, Ignasi Riera.
Permanentment ens trobem, que dius, hi ha debats sobre grans qüestions. Avui s'aprova la llei de la memòria històrica. Quantes vegades heu sentit dir què hauria dit sobre això, Manuel Vázquez Montalbán? O hi ha qüestions relacionades amb molts altres temes. Què hauria dit sobre això? Per tant, hi ha com una mena de necessitat de demanar. I per tant, l'exposició vol ser, per damunt de tot, no una solució a enigmes Vázquez Montalbán, sinó una incitació a rellegir Manuel Vázquez Montalbán.
Mentrestant, la música que més li agradava envolta el visitant de manera permanent. Una de les sales conté pots de cuina buits, des d'on sorgeixen les cançons que més estimava.
Cada pot, ho deia ara el Pep, són les melodies, les que a ell li agradaven més i que repeteix els seus llibres i que a més ens han confirmat els seus amics.
L'arribar sou d'una matinada que desperta més bé.
L'exposició acaba en una sala per a fumadors on el menjar es paeix mentre els licors i la companyia inciten a la bona conversa. És el moment final, el moment de la xerrada, dels pensaments més profuns, de la veritat. Acaba el recorregut, però el visitant encara té una última frase per llegir. La frase cèlebre que va dir durant una entrevista on se li feien preguntes molt complicades. Mirant l'entrevistador, Manuel Vázquez Montalbán va dir: "Escolti, jo sóc un poeta."
Per assaborir.
Viure la cultura japonesa, els seus personatges, la seva música, els seus sons característics, Els fans del manga tenen una cita obligada al recinte de la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, que fins diumenge ofereix la 13a edició d'un saló que aquest any espera arribar als prop de 70.000 visitants. Aquest 2007, més metres i més recintes per un món que cada vegada té més adeptes. El nostre corresponsal, Josep Ferrer, ja s'hi ha pogut passejar.
Entrar aquests dies al recinte firal de la Farga de l'Hospitalet de Llobregat és una caixa de sorpreses. Et trobes un munt de gent, en la seva majoria joves d'entre 15 i 25 anys, que no paren d'anar amunt i avall dels estants cercant novetats editorials, pòsters o tot tipus de productes relacionats amb el manga. També hi intercanvien experiències amb altres visitants i es fan fotografies amb els que van disfressats de personatge manga. Són alhora molt participatius i no tenen cap problema en reconèixer que són autèntics otakus, nom amb el que es coneix els afeccionats al manga.
Una miqueta de còmics, figures, revistes, una miqueta de tot.
Nosaltres veiem, aquesta tarda fem un ball, nosaltres, un concert, de nosaltres que som un grup de ball així friki.
Bueno, ara s'ha convertit en un costum perquè ja fa molts anys que venim, però bàsicament per... No sé, moltes coses, l'ambient, el poder comprar, ja és un esdeveniment.
Porque es una oportunidad para ver las novedades y demás y reunirnos con gente que comparte nuestras aficiones.
Tot tipus de còmics, de jocs, de... i a veure tots els cosplays, totes les disfresses.
La majoria surten carregats de bosses i és que alguns han estalviat durant força temps per poder-se gastar diners en el saló.
Bàsicament còmics i sèries d'anem, el que es ve de comptar aquí. Una mica de roba, però... No gaire.
Pòsters, fanzines, peluches, sí, pòsters, molts pòsters.
Bueno, moltes coses. Hem agafat també algunes targetes, també tenim xapes, pins, clauers, de tot.
Entre els visitants del Saló Manga es poden veure també molts pares que acompanyen els seus fills petits que ja han esdevingut amants del manga. A ells no es queda més remei que acompanyar-los i, evidentment, cascar-se la butxaca.
Doncs perquè els nens ho demanaven. Llavors són usuaris habituals i els hi feia il·lusió venir a veure com era, que és el primer any que venim. Comprat pel nen, per la nena, per tots, o sigui, hem trobat, eh?
També es pot trobar alguna persona de mitjana edat que continua amb la seva veneració pel manga. Un 25% dels mangas que s'editen a l'estat espanyol són mangas per adults. Òscar Valente és portaveu del Saló Manga.
Estem constatant aquí és que hi ha molta gent jove que és la primera vegada que trepitja el Saló del Manga, o sigui que hi ha un relleu generacional molt gran, però també és veritat que aficionats al manga més adults mantenen aquesta afició al manga, no? I hem de veure que, per exemple, el 25% de la producció editorial és seinen, que seinen és el que es diu el manga per adults, no? O per joves adults.
Els visitants del Saló Manga s'hi acostumen a passar moltes hores i, a més, fan moltes activitats, bé sigui tallers, veure projeccions, exposicions o participar en els nombrosos concursos que s'hi organitzen. Quan se'ls obre la gana, res millor que degustar menjar japonès. És molt normal veure llargues cues durant tot el dia davant dels establiments del Saló que ofereixen aquest tipus de menjar. Tampoc hi falten les internacionals pizzas i els Frankfurt. Però no tots són lluances pel Saló del Manga. Molts dels visitants es queixen que l'espai ha quedat petit i això que enguany l'activitat s'ha traslladat al pavelló del centre on es fan els concursos i les actuacions musicals i al Centre Cultural Barrades on es fan les projeccions. Consideren que s'hauria de traslladar a un lloc més gran.
Hi trobo a faltar que estigui tot junt aquest any. Jo buscaria un altre local ja.
A la Fira de Barcelona el podríem fer. Perquè hi ha més espai, i és més cèntric, la gent li és més fàcil arribar.
Si us animeu a visitar el Saló Manga, que és obert fins diumenge, aneu en compte, perquè entre els molts personatges que donen voltes us podreu trobar amb el tossut i rabassut avi de l'entranyable Heidi, acompanyat del seu inseparable Niebla.
Sentits amb Marta Romagosa. Sisè sentit.
Està considerat un mite entre els hotels de luxe de tot el món. Per les seves cambres hi han passat bona part dels personatges més cèlebres del segle XX i a les seves parets s'hi ha escrit història. Estem parlant de l'hotel Athlon de Berlín, Alemanya, un establiment reservat als més privilegiats que acaba de celebrar el seu centenari. Ens en parla en aquest reportatge Oriol Serra.
Bin ich wieder und seh dich an, geliebte Stadt.
Tot i que ni una sola de les parets actuals de l'hotel Athlon es correspon amb les originals, L'hotel més mitificat de tot el món celebra el seu centenari com si no hagués passat res, però el fet és que a l'interior de l'Athlon n'hi han passat moltes de coses. L'any 1907 va ser construït sota la mirada de l'últim kaiser de l'imperi alemany. El seu fundador, Lorenz Athlon, procedent d'una família d'artesans, va confeccionar un hotel predestinat a acollir la flor i nata de la societat europea de principis del segle XX, i així va ser. El primer de dormir a l'Athlon va ser, esclar, el mateix kaiser, Guillem II. Després s'hi afegiria la noblesa d'aquí i d'allà, i amb l'arribada dels anys daurats es va convertir en el punt de trobada de figures del món artístic.
Wie konnt mich ein Mann nur so berauschen, wie beging ich nur den Bann?
Noms com Charles Chaplin, Marlene Dietrich, Thomas Mann o Albert Einstein van ser hostes de l'Athlon, un hotel que, malgrat el luxe, té la virtut de fer sentir tothom com si fos a casa. Ho recordava Felix Athlon, un dels descendents del fundador de l'hotel, Lorenz Athlon.
Estic molt, molt orgullós d'ell perquè Lorenz Athlon va tenir una visió i aquesta visió encara es manté avui. L'Athlon d'avui és exactament com ell se la va imaginar i la companyia Kempinski ha aconseguit que així sigui. L'Athlon és un hotel internacional en el que els viatgers s'hi senten com a casa. Malgrat tot el luxe que hi ha, un s'hi sent com a casa.
La gran tragèdia de l'Athlon, com la de la resta d'Alemanya, va arribar amb la Segona Guerra Mundial. El 1945, després d'haver servit de refugi antiaeri i d'hospital de guerra, l'hotel va ser bombardejat pels aliats i va quedar completament destruït. La seva ubicació, a la Pariserplatz, a la part oriental de la Porta de Brandenburg, el va deixar en territori de l'antiga RDA. El règim comunista va decidir dinamitar el que en quedava l'any 1984. Amb la caiguda del mur, el Berlín reunificat va decidir reconstruir-lo amb la inversió del grup hoteler Kempinski. No va ser fins al 1997 que l'Athlon va tornar a obrir les seves portes. Des d'aleshores, la llista de noms cèlebres que s'hi ha instal·lat no ha parat de créixer. El Dalai Lama, George Bush, Mikhail Gorbachev, Condoleezza Rice, Bill Clinton, Michael Jackson, la reina Elizabeth, etc., etc. 10 anys després d'aquella reobertura i 100 anys després de la seva creació, l'Athlon es mereixia, com a mínim, una festa d'aniversari amb el màxim nombre de convidats possible. Stefan Intertal és l'actual director de l'Athlon.
Serà una festa meravellosa. Tenim moltes cares conegudes de Berlín, d'Alemanya i de tot el món. Tenim 1 miler de convidats i no podré saludar-los a tots, però podré trobar-me amb alguns i me n'alegro molt.
L'hotel Athlon disposa de 300 habitacions de luxe i de 78 suites acabades amb detalls a base de metalls preciosos. L'habitació de les habitacions és la suite presidencial. La pot reservar qui vulgui a canvi, això sí, de 9.500 euros la nit.
Una mica d'estalvi i podem anar a l'Athlon de Berlín. Doncs amb el centenari d'aquest hotel de luxe a la ciutat de Berlín, la ciutat alemanya de Berlín, hem posat el punt final a l'Espai Sentits d'avui a Catalunya Informació. Hem passat pel Saló Manga de l'Hospitalet i també per l'exposició de Vázquez Montalbán al Palau Robert sobre especialment les seves passions per la cuina i pels viatges. Així acabem els sentits d'avui. Gràcies en nom de l'equip que l'ha fet possible. Realització tècnica de Gerard López i Julia Paricio, producció de Tani Molero i, com sempre, la secció de cultura del Serveis Informatius. En nom de tots plegats us ha parlat Marta Romagosa. Bon cap de setmana i fins dilluns.